I altres alts càrrecs de la Policia Nacional Espanyola, entre els quals hi havia també Eugenio Pino, per implicar el major Trapero en un cas de corrupció inexistent. El jutge de l'Audiència Nacional que va estudiar l'escrit era ni més ni menys que Manuel García Castellón, que no va fer cas de l'escrit dels Mossos. I de qui tampoc ha fet cas García Castellón? Doncs de la Fiscalia Anticorrupció, cada vegada que li ha demanat imputar Maria Dolores de Cospedal en la trama Kitchen amb els àudios incriminatoris que sortien.
Ximpum! Ximpum! Mira, el dia que la vam entrevistar, el dia que la vam entrevistar aquí al Món RQ, l'entrevista agafa un sentit, diguem-ho, de gairebé sentimental i de trasbalsament, perquè no en teníem res. Amb el que sabem avui, que ha sortit publicat en aquestes quatre pàgines aquest matí a La Vanguardia, agafa força aquella entrevista. Com l'entrevista va ser molt llarga, quatre minuts d'aquella conversa amb Susana Monge, i que ens va explicar com li havien fet xantatge i com el fet que s'hi hagués negat, perquè el que van fer és trucar a Susana Monge i demanar-li informació sobre els Pujol, que ella diu que no tenia informació de res dels Pujol. Clar, ara veus que li demanen informació sobre els Pujol, però perquè era un tema d'empresa familiar i no tenia res a veure amb els Pujol, però en canvi diuen, vostè, si vol viure tranquil·la, doni informació sobre els Pujol. I la senyora diu, a mi que m'explica. Bueno, i llavors explica com li havien arruïnat l'empresa i l'havia obligat a contractar seguretat privada per protegir la seva família d'aquests elements de la claveguera de l'Estat. Escolteu, són 4 minuts que ara, després d'aquesta informació d'avui, agafa força.
A partir de cert moment van començar a sortir una sèrie de notícies falses en certs mitjans digitals, i bé, doncs em vaig començar a preocupar perquè en aquell moment doncs teníem una empresa amb més de 10.000 treballadors i estava afectant a la reputació de l'empresa, la meva personalment, i bé, ja vam veure que arrel de tota aquesta gent i d'aquest grup doncs intentaven fer xantatge i que diguéssim coses que no eren veritat, i al qual no vam cedir, òbviament.
Perdoni, qui li feia el xantatge, per deixar-ho clar?
Doncs aquests senyors de la policia.
Qui de la policia?
Arrel de veure aquests, després d'aquests primers articles, em va trucar que volia veure un senyor de la policia. I jo no sabia ben bé qui era. I vaig anar a veure, es va presentar com un comissari. Tampoc sabia ben bé qui era fins ara que he vist que era el senyor Pino. I el que demanaven, no?, que era, doncs, bàsicament dir mentides i bé, doncs, que accedís un xantatge. I no va ser l'únic, eh? També rebre en aquells moments cartes de manos límpia, també buscant més o menys el mateix.
Val, perquè ho entenguem, eh, Susana Monge, vostè està denunciant que la policia li va fer xantatge si no anava contra els Pujol?
Sí, és així.
I permeti'm, eh, vostè no coneix els Pujol per res, ningú, eh? Ni el pare, ni els fills, ni a ningú, eh?
Ni a ningú, ni pare, ni fills, ni villarejos, ni ningú. Doncs em diu que estan investigant uns delictes molt greus.
De qui?
Contra una sèrie de gent a Catalunya. I a la meva posició privilegiada a Catalunya, era que ells pensaven doncs que podria ser molt útil en l'esclariment d'aquests delictes. I llavors, en un primer moment, bueno, hi ha un policia aquí davant i et diu que ajudis en un delicte, en el que puguis, doncs molt bé, aquí estic, digueu-me. Però, clar, o sigui, aquesta ajuda el que volien era, no?, doncs, diguem informacions que corrobora informacions que nosaltres et direm que estem trobant, i ja vaig veure que això anava per una altra via, que no era sa, que el que volien era que jo corroborés mentida. Vaig sortir amb ganes de vomitar en una paperera. Sí, mai m'havia trobat en una situació així, mai més m'he tornat a trobar. El que sí que va ser al principi, i jo ho sabia, d'un infern. Un infern, perquè jo sabia perfectament que aquesta gent em podia fer la vida impossible, i ho van fer. Jo sé llegir també entre línies i el que estava dient, que el que m'estava passant ho podien fer desaparèixer, i al mateix temps vaig entendre que qui ho estaven provocant. Sé també que van seguir a la meva família i a mi mateixa, un policia a les ordres d'aquesta gent, i bueno, es devia avorrir moltíssim, perquè la meva vida és bastant avorrida, però sí, o sigui, de tot, fals, tot, per fer mal i per intentar doncs que digués mentides i corroborés unes coses que no eren veritat, i que, bueno, si alguna cosa m'ha ensenyat el meu pare és que no s'ha de cedir un xantatge, i no ho vaig fer. Arrel de tot això, vam contractar una persona de seguretat perquè no sabíem, no cedir un xantatge d'aquesta mena, el que podia passar amb la nostra realitat física, i aquesta persona tenia també els seus contactes dintre de la policia i m'ho va dir. Però es veu que ens van seguir durant un temps, seguiment telefònic, seguiment físic, van anar a casa meva, van seguir el meu marit, van seguir els meus fills, i va ser terrible, i ha tingut un peatge, a més, terrible per la meva empresa.
Per què?
I per la meva família.
Per què?
Doncs perquè, bueno, era una empresa del sector de la construcció i anava molt bé, sobretot a l'estranger, i bé, tots aquests temes, quan es publiquen, doncs s'han afectat la reputació, i la reputació és tot. Poc després de començar això, uns mesos, un any, doncs el meu pare va malaltir, i bé, mai es pot dir que fos una causa una cosa a l'altra, òbviament, no? Però és una cosa que jo sempre tindré a dintre, no? Que el càncer de pàncreas que va patir, doncs en bona part, doncs bé, de tots aquests disgustos, no?
Això era fa un... L'11 de juliol de l'any passat, quan s'explicava en aquest programa aquí al Món RAC1, la Susana Monge, i que ara agafa aquests 4 minuts i mig de conversa. És més llarga, era molt més llarga, però com es tracta del que ella es va explicar, agafa força després del que ha publicat avui La Vanguardia i Crònica Libre, que em sembla que és molt revelador, perquè és clar, ara entenem que aquesta dona digués, però és que jo no sabia res de la família Pujol, però què em van venir a buscar si no coneixia ningú?
I deia una cosa, Monge, en l'entrevista, que és que també l'havien amenaçat des de Manos Limpias. Què hi pintava aquell pseudosindicat, la cúpula del qual acabaria tota condemnada per intentar extorsionar, ho recordareu, banquers? Els deien, o ens pagueu o us presentarem querelles i demandes per clàusules abusives, etc. Doncs, en teoria, Manos Limpias també hauria estat participant en la gènesi de l'operació Catalunya. Com? Tenia bona relació amb Victoria Álvarez, la exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, fins al punt que el 2014 Manos Limpias també va denunciar el primogènit de la família Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, presumptament per delicte fiscal, per tenir comptes a l'estranger. Però és que un dels testimonis clau en aquesta denúncia, perquè veieu que tot estava connectat, era José Luis Pérez. I qui era aquest famós José Luis Pérez? Doncs el contacte de Villarejo, que en teoria també hauria servit per urdir tota la trama de corrupció que acabaria servint per incriminar Sandro Rosell en la mateixa Operació Catalunya. Vull dir que el mateix testimoni, que en aquest cas era conegut de Victoria Álvarez, que al seu torn estava connectada amb Manos Limpias, hauria servit d'una banda per incriminar Sandro Rosell i de l'altra per incriminar la família Pujol.
Te'n recordes el Solana que va parlar en el seu dia quan hi havia la guerra a Iugoslàvia de danys col·laterals, quan moria gent? Hi havia la senyora Monge devia ser per aquesta guerra danys col·laterals. I el Xavier Vinyals. El problema és que els danys col·laterals són persones.
I empreses.
Però els no els mates potser físicament, però els mates civilment, no? La qüestió de tot plegat, o el fons de tot plegat, és que això, quan hi ha una organització que està enquistada dins de l'estructura d'un estat, aquests danys col·laterals, primer, s'aborden sense escrúpols, segona, el que estem veient, el preguntava abans el Bernat, acostuma a tenir poca conseqüència final. És a dir, això de què acabarà passant, nosaltres ho hem dit aquí més d'una ocasió. Jo em pregunto, per què no ho fa? Perquè això li ha destrossat la vida, dues, perquè personalment deu estar, doncs, no sabem com, però potser no està en el seu moment per tot això, i tercera, perquè té una perspectiva potser una mica fosca.
La reparació d'una cosa així és impossible.
Clar.
És a dir, si ara aquesta senyora vingués a l'estat espanyol i digués, miri, com que ens hem passat molt, li donem 10 milions d'euros. És que aquesta senyora li han enfonsat una empresa, li han fot... Sandro Rosell ha estat 2 anys a la presó. És a dir, no és un tema d'indemnització, és a dir, que tu t'hagin robat 2 anys de la teva vida per una cosa que s'ha demostrat, a més que s'ha demostrat que hi havia un problema judicial al fons, perquè s'ha demostrat que era l'obsessió d'una jutge amb tu, perquè literalment s'ha demostrat una senyora que a més no l'han esmenat sinó que l'han promocionat. Això és que ja et poden donar pasta, ja et poden demanar perdó, ja pot venir el papa i dir escolti...
Però ha d'haver-hi justícia, és a dir, no et restituirem tal qual, però hi ha una cosa que es diu justícia que es tracta precisament per aquests casos, és a dir, quan algú ha delinquit no fa la pinta, aquest és el drama.
Hay un elemento que ya estaba presente también en este tipo de redes policiales, ¿no? Durante la época dura del terrorismo, especialmente en la década de los 90, y que, por ejemplo, la conversación que hemos escuchado ratifica, ¿no? Que es que en realidad eran ellos los que utilizaban a los políticos. Mm. Es que hay una parte aquí que es efectivamente responsables políticos tirando de los servicios de Villarejo, pero en realidad era Villarejo quien utilizaba a los políticos para hacer negocio. Para hacer negocio. Es decir, la red...
Per son dient, claro, dient la sempre que de Torrente nada. Que
la, tia, no, para nada. Para
era serio.
Es más, yo cada vez creo que él se torrentiza a propósito.
Claro,
como una estrategia de defensa.
Totalmente.
Pero aquí lo que tenemos es una red que se anida en el corazón de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el núcleo duro de la inteligencia, entre comillas lo de inteligencia, de la seguridad del Estado, y a partir de ahí utiliza a los gobiernos, a los responsables políticos y las circunstancias políticas para sus negocios. Mm-hmm. Que sí. Eso es yo, si yo fuera
sí,
hoy...
En aquell moment, en lloc del tema català, hagués estat un altre...
Lo habrían hecho igual, efectivamente.
Yo te lo
y después, no, y después Podemos, después Podemos, después tal... Y después hay una
Podemos,
cosa...
Muy,
hay, decías lo de las responsabilidades, preguntaba Lola, ¿no? El tema de la prescripción. Es muy curioso que muchas de estas informaciones llegan ahora que si no se han cumplido, ya se han cumplido los plazos de prescripción. Por ejemplo, recordáis que la semana pasada se hizo pública las conversaciones absolutamente increíbles entre el exsecretario de Estado de Seguridad y el presidente de la Audiencia Nacional, que a día de hoy sigue en su cargo.
Sí, sí.
Curiosamente se hacen públicas cuando ya se ha cumplido el plazo y ha prescrito la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial inicie algún tipo de expediente sancionador. Fíjate tú,
qué
curioso siempre, ¿no? Siempre es como 3 meses después, 1 año después, ¿no? Lo cual me revela, me lleva a 2 cosas. Una, buena parte de lo que estamos sabiendo, lo estamos sabiendo porque alguien quiere que lo sepamos, y quiere que lo sepamos ahora, y eso también yo creo que debe llevarnos a la reflexión. Y dos, la pata judicial, el poder judicial sigue siendo uno de los pozos negros de la democracia española. Y mientras no se abra ese pozo negro, vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir asistiendo a este tipo de situaciones que en la mayor parte de los casos, por lo que estamos oyendo, buena parte de lo que ha sucedido no habría podido suceder sin el apoyo de jueces y responsables del Poder Judicial, que le dan cobertura a todo esto de una manera y le dan credibilidad a todo esto, porque esa es la clave. Villarejo, sin la ayuda de los jueces que han ido abriendo uno tras otro sumarios que al final llegan a nada, no es nadie. No es nadie. I sin la, difusión que le dan los medios de comunicación.
Tu has tocat un tema fonamental. És a dir, així com ens hem preguntat si molts polítics no sabien això molts anys abans de quan es publiquen aquestes informacions, i els periodistes.
I los jueces.
I no només els de Madrid. Aquí, és a dir, ningú d'aquí de Barcelona sabia que Jorge Fernández tenia més responsabilitats de les que aparentava. És a dir, això és una cosa que han hagut de passar 10 anys perquè se sàpiga, a mi em sembla també una mica curiós.
Val, escolteu-me una cosa, són les 10 i 13 minuts. Vaig a la publicitat i de seguida diré, hòstia, ara ja veu parlar ahir molt del tema del ciberatac de l'Hospital Clínic, que és molt important, i continuarem parlant, només faltaria, i de fet ara li preguntarem, perquè em sembla que una de les persones més expertes en ciberseguretat i que el diu les coses més clares, que és avui en aquest estudi de RAC1, pot parlar de que em sembla que això... no ha sigut un ciberatac petitet, precisament. Però, sempre que hem parlat amb Bruno Pérez Junca, sempre ens ha dit gent, societat, ciutadans, protegiu-vos!
Sí, sí.
I tu dius, bueno, i clar, protegiu-vos, i com ens protegim? Bueno, doncs ara ho explicarem. Ara de seguida agafeu el mòbil...
Manual, farem microones, ara?
Ell ho fa molt bé, i a més ho explica.
Ai. Heu de fer serveis a domicili.
D'aquí uns moments... No, d'aquí uns moments... Ostres, és que clar, això d'aquí és una...
Sí.
Aquí està tot, Basté.
Aquí està tot.
I en el nostre cas això no és una bona notícia.
Ni dolenta. Sí, no hi ha res que no sigui il·legal, la dic la veritat.
Bueno, a veure...
Tu sí, perquè és que tu vens ja...
Que te'n fas fotos.
Jo vinc d'un silenci.
Efectivament.
Et tinc molt clar. Te'n fas fotos. Sí, home, sí,
de tot, eh?
Bueno, a veure...
És un quart d'11! Nois!
Vaig a fer-ho.
Factor Energia proposa un veritable servei claus en mà perquè la instal·lació de panells solars sigui fàcil pels usuaris. I sabem que l'autoconsum ens permet d'estalviar moltíssim a la factura de la llum. Emili Rousseau, com a director general de Factor Energia, a on va l'energia que produïm?
En primer lloc, és pel consum propi del nostre habitatge. Si produïm més energia de la que necessitem, els excedents van a la xarxa elèctrica. I llavors Factor Energia els paga a preu de mercat a la factura de la llum.
Gràcies, Emili.
A vosaltres.
Som així. A Bonpreu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 6 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
L'entrecot de la pausa Airea i Como és superbo. Però si t'ho prens amb calma mentre escoltes l'àudio llarg del teu amic o amiga explicant el seu últim drama amb l'ex i prometent-te que aquesta vegada sí que és l'última, això sí que és un plaer. Una paradeta. Troba les nostres àrees de servei a àrees.es i gaudeix del teu viatge.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa el planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 10 al 20 de març i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Dona la benvinguda a la primavera amb una nova mirada. Vine als Spring Days de General Òptica. Només aquesta setmana tens totes les ulleres graduades i totes les ulleres de sol a meitat de preu. Totes al 50%. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
Destinació 22 de novembre de 1963.
El president Kennedy ha rebut un tret al cap.
Destinació 20 de juliol de 1969.
Armstrong i Aldrin col·loquen la bandera sobre la superfície lunar en un dia.
Descobreix la nova hemeroteca digital de La Vanguardia. Un viatge amb la màquina del temps.
Tu saps com reclamar una factura de la llum?
Jo tampoc.
Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 26 d'agost del 2008.
I el número de la sort, el...
el 6.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 10 del matí. L'Hospital Clínic encara trigarà, sembla, a tornar a la normalitat després del ciberatac que ha rebut aquest cap de setmana. Però avui volem saber com ens podem protegir d'aquests atacs als, vaja, des d'usuaris particulars fins a petites empreses. Bruno Pérez Junca, bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per tornar aquí al món a RAC1. Sabem alguna cosa del ciberatac del Clínic o no?
Sabem, doncs, bueno, sí que estan treballant com bojos, estan restaurant les còpies de seguretat. No és, ja us ho vaig dir, no és gens senzill, primer de tot perquè la infraestructura és molt i molt grossa. A més, està molt bé tu recuperar les còpies de seguretat, que ja et vaig dir que aquí han fet els deures i tenen còpies de tot, sí, es restaura, però, esclar, tu què restaures? Tu no saps què restaures, saps que has tingut un ciberatac, saps que allà dintre pot haver-hi algun tipus de programa espia, dolent, etcètera, etcètera. Per tant, atenció, que potser aquesta restauració a mi m'afecta. I aviam, i és un tema que és complex, és complicat, per això no hi ha una vareta màgica d'activar-ho ràpidament. Estan treballant-hi molt i molt fort, ja es van recuperant a poc els serveis, i ja veieu el que te passa quan tens un ciberatac d'aquests.
Una pregunta. És veritat que és millor pels ciberatacs tenir ordinadors Apple que no Windows?
No.
No és veritat?
No. Aviam, et seré molt clar. El mercat gros està en el món del Windows, sí? I realment, quan tu vas a pescar, on t'iràs a pescar? Iràs a pescar on hi ha peixos, és així de senzill. Del món d'Apple n'hi ha menys, però la gent no és que no hi ha virus d'Apple, és que no es pot atacar un Apple. No, aviam, tot el contrari. És que és més segur, un iPhone o un Android? Sempre la mateixa pregunta. Doncs aviam, tots tenen els seus fallos. Per exemple, l'iPhone, sí, que com a aparell és molt segur, té un error molt gros, que és la còpia de seguretat. Per què? Perquè tu t'enxufes en el teu ordinador, et descarrega la còpia de seguretat, però esclar, és que m'acabes de bloquejar totes les dades i me les has tretes del telèfon. Per tant, jo t'accedeixo en el teu ordinador, m'agafo aquesta còpia de seguretat i amb un programet que val 40-50 dòlars, que a més si el compres en Black Friday t'ho fan més barat, doncs t'obro la còpia de seguretat i te trec tota la informació. Per això aquest és el fallo que hi ha d'iPhone.
Què et passa, Pere?
No, que jo la faig, aquesta còpia de seguretat, però de fa un temps et diu encriptada i em demana una contrasenya.
I tant, sempre tu has d'encriptar. El que passa que després, si jo tinc aquests fitxers, els tinc en local, llavors puc fer un atac de força bruta, sí, provant tota la combinatòria, i llavors arribarà un moment que te'l podré desencriptar, no?, si hi ha ganes.
En general, els usuaris domèstics i a les petites i mitjanes empreses, estem ben protegits? La resposta és no?
No, perquè més que estar protegit és que no hi ha consciència, val? Aquí, malauradament, la gent és còmoda. Aviam, tecnologia, facilitat, comoditat i gratuïtat, això és que no funciona d'aquesta manera. També som força mantes, som força vagos, i tu saps quan has fet els deures i quan no has fet els deures. I amb tecnologia, doncs, abans, ho explico jo sempre, abans amb informàtica ens dividíem en dos. Érem els programadors friquis, sí, i llavors els usuaris. Els usuaris eren les persones que llegien els manuals dels programes i quan els sabien fer anar, executaven, sí? I ara mateix ens dividim en dos, sí? Que som els programadors friquis, igualment, i llavors ja l'usuari ha desaparegut i ara el que tenim, doncs, és simplement un consumidor. Una persona que es dedica a comprar tecnologia. I ho entendràs de seguida. Tots teniu aparell mòbil, sí? Us heu descarregat el manual? Heu mirat les opcions que té i tot el que pot arribar a fer?
No.
No, clar. I a part d'això, mira, que tu no te'l descarreguis tant se m'hi fa. Però és que li has donat en el teu fill. És que li has donat en els teus pares. I tu li has donat un aparell que no saps quines opcions té ni no té. Per tant, com t'ho diria, comencem a posar-nos una mica les piles i fer les coses ben fetes. A més, els experts fa molt de temps que us estem demanant, sisplau, que el tema de la ciberseguretat, el tema dels atacs, és una realitat. I si no, parleu amb gent del vostre entorn. Tothom ha patit alguna cosa. Doncs, si estàs veient que el del teu costat està patint un atac, nen, tu tens tots els números. És així de senzill.
Val. Aviam, el mòbil, què hem de fer, el primer que hem de fer per anar bé?
Fotre-la a la bassa.
No, home, no. Pata, no,
home, no. Adéu, gràcies. Que,
no. Ja està.
Fotre-la a la bassa, seria el millor, no?
Fin de l'alegato. No, no, no. Només, només faltaria. El que sí que hem d'aprendre és a nosaltres controlar nosaltres els nostres dispositius. Sí que hi ha uns ítems, vale, de coses que s'haurien de fer. La primera de totes que jo faria és, sisplau, les càmeres sempre tapades. Les càmeres sempre tapades.
No, no de l'ordinador?
No de l'ordinador, no, atenció. Estem parlant de telèfon, estem parlant dels smartphones.
Es tapes? Sí,
feu sobretot, i amb la mainada, ho sento molt, és una cosa que la teniu que prohibir, els telèfons als lavabos no entren, i els telèfons a les habitacions, amb la mesura que es pugui, si entren, sempre amb les càmeres tapades. Vinc d'un cas de sextorsió d'aquest cap de setmana, d'un nano jove, sí?, que li han accedit en el telèfon, li han fet fotos d'ell dins del lavabo, i li estan demanant diners, sí?, a canvi de no publicar aquestes imatges en el seu grup, en el seu equip de futbol, perquè a més, com que ho publiquem tot, saben d'on té, saben a quin institut va, saben l'escola que va, saben tot, i esclar, això t'ho fan amb un nano adolescent, clar, el nano entra en xoc perquè no sap com gestionar-ho. Per sort, té molt, molt bona relació amb la família, que es comunica amb la família, ha explicat el problema, i ara mirar d'on te baixa. Per això,
tant, aquí ens hem de posar, això ho hem de tapar.
Jo, sí, jo taparia, mira, sempre que puguis, porta d'aquestes que porten la funda tapada, la càmera tapada, i llavors, doncs, que no es vegi. Aquest és el primer consell. Sempre les càmeres, sí. Sempre que pugueu, la càmera és un detall senzill, però la càmera jo aconsello que la tapeu.
Què més?
Què més? Mira, hem parlat de les actualitzacions, les actualitzacions del sistema. No pot ser que el telèfon que agafes, que analitzes, tothom té les actualitzacions del sistema operatiu per fer-se. I no només les actualitzacions del sistema operatiu, també les actualitzacions de les aplicacions. Us aneu descarregant 200.000 aplicacions i aquí ningú actualitza. Tu has de tenir el sistema sempre actualitzat. Per què? Què és una actualització? Què és una actualització? Una actualització de seguretat, amb l'exemple de que tu surts de casa i et deixes el portal del garatge obert, sí? I vens a treballar. En aquestes que el teu veí et truca i et diu, escolta, tens una alerta de seguretat que t'has deixat la porta oberta, sí? Tu pots fer dues coses. Una, o tornes enrere i tanques la porta, o vens a treballar i al vespre quan arribis la tanques. Què passa si no vas a tancar la porta? Si no actualitzes ràpidament, que quan tornis, ho sento molt, no hi haurà ni la bicicleta ni el patinet, no hi haurà res, m'entens? Doncs les vulnerabilitats que es detecten, el fabricant et fa una actualització perquè es pugui parxejar, perquè es pugui tapar. Doncs, per tant, és molt important sempre fer les actualitzacions. Que fa el diumenge i el migdia que estàs allà aturat, doncs dir, vinga, actualitzacions, vinga, sí, totes, clic, 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 ja estàs. No hi ha més, és agafar aquests hàbits. Déu-n'hi-do, vaig donar feina,
No, jo ho faig tot, de moment ho faig tot. Ara ve quan la maten.
Les actualitzacions, ensenyem-ho. Les actualitzacions ho veureu molt fàcil. Si aneu a l'ordinador, al mòbil, veureu que hi ha un moment que us surt un 1.
Ara, de color vermell.
Val? I llavors allà, tu ho fas, és veritat que el mòbil se t'aturarà una estona.
Totalment.
Sortirà la primera, i després anirà carregat. Les actualitzacions de les aplicacions, per on es troben?
A l'Apple Store, no?
Exacte, per la teva aplicació que fas per descarregar-te, per l'Apple Store o pel Google Play, doncs tu agafes i aquí veus les teves... les aplicacions que tu tens instal·lades i et dirà les que has d'actualitzar i les que no has d'actualitzar. Més sí. Coses importantíssimes.
Aviam, Bruno.
Sobretot, els que teniu sistemes amb biometria, sí, no aneu posant el PIN tot el dia. Per què? Perquè jo ara venia amb el metro i tu veus una persona davant teu que es posa a mirar el telèfon i de cop i volta clar, el té bloquejat i davant teu posa el PIN. Crin, 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 crin. Home, escolta, no veus que t'estic veient el PIN?
Fa vale? Tothom això, eh?
Sí.
És bo tenir-ho dels ulls?
És bo, sí, mira, és bo tenir qualsevol element biomètric, val? Perquè també no som conscients de la quantitat de càmeres que ens estan gravant. Fixa't bé, tu vas amb un ascensor i el primer que fas, per no parlar amb el tio que està davant, doncs tu et poses a mirar el mòbil i el desbloqueges. Mussol, si a dalt tens una càmera que t'està enfocant, una càmera sanital, i ja t'han gravat el PIN, i llavors alguna agència d'estas així que vol informació d'alguien, saps que te vull dir, clar, ja està, ja comencem, ja t'ho han desbloquejat.
No es pot viure així, però és veritat que és vivint en aquest món.
Efectivament. Activeu la biometria, que per alguna cosa la teniu.
Val.
Més coses importantíssimes.
Molt bé.
Que aquesta la feu malament tots. Aquesta sí, aquí us enganxo tots. Aviam, la compte que fas servir per la compte general del teu telèfon, sí, del teu iCloud, la teva compte de Gmail per al sistema Android, aquesta compte de correu electrònic no la pots fer servir per res més que no sigui pel telèfon. No la pots fer servir per rebre correus de propaganda, no la pots fer servir per entrar a la caixa, no la pots fer servir per res. Per què? Perquè aquesta compte és vital. Si tinc accés a aquesta compte, si aconsegueixo la contrasenya, sí, si la fa servir molts de puestos i sempre, a més, va servir la mateixa contrasenya, al tenir accés a aquesta compte, tinc accés a poder-te instal·lar aplicacions. Val? Hi ha una de les tècniques per posar programes d'aquests d'espionatge, sobretot amb les parelles, els temes d'Stalkerware, doncs, que agafant el control de la compte de l'iTunes, de l'iCloud, doncs tu simplement l'injectes aquesta aplicació espia en el telèfon. És així de ràpid i de senzill. Per tant, aquesta compte no podeu fer-la servir enlloc més. I a més, li heu d'activar el que es diu el doble factor d'autenticació. Que vol dir? Que si algú t'entra en aquesta compte, fos usuari i contrasenya, tu rebràs un avís en el teu telèfon i et dirà a través d'un SMS, i si no un SMS us aconsello aquestes aplicacions d'autenticació, sí, Google Authenticator o qualsevol d'aquestes, en la que tu has de generar un altre codi. O sigui, és la doble verificació, perquè si no, aquestes comptes són la clau del teu telèfon mòbil i en aquí és on et poden fer realment molt i molt de mal. Com ho veus?
Fatal.
Ja ho veig.
Bueno, fatal no, vull dir que algunes de les coses, per exemple, amb el tema, per exemple, les aplicacions de com es diu ara, que les aplicades abans, que les aplicacions...
Aquestes que te descarregues?
Les actualitzacions. Hi ha alguns que amb les noves actualitzacions del propi telèfon ja se't...
Sí, se't fa malbé, eh? Sí, bueno, se't fa malbé.
No, s'actualitzen soles, algunes.
Ah, bueno, sí, depèn. N'hi ha que les tens que són actualitzacions automàtiques i així també.
Bueno, algunes aplicacions que les podries fotre a mar directament perquè no et serveixen per res, les que no fas servir.
Ara, exacte. Sí, això també hem de ser molt conscients de quines aplicacions t'instal·les. Ho hem parlat sempre, la gratuïtat no existeix. Tot pagues un preu, vale? Doncs hem de ser molt curosos amb totes aquestes aplicacions que anem instal·lant, perquè és una aplicació gratuïta que te fa uns filtres, que te fa unes fotos, que et fa guapo de seguida. O sigui, tu guapo no ho seràs, així de clar. Doncs el que has de fer és sobretot... No, aviam, és que, escolta...
És un fet. És un tu general.
No ens esbronqui tant. No. Espiat sí, però una mica
però
guapo.
No t'enganyis. Doncs aquesta aplicació que a tu et fa guapo, que dius, uita, me fa guapo, tu què saps que està fent per darrere? Tu no saps si... com que li has donat permisos de que accede a mi càmera, accede a mi telèfon, accede a mis contactos, accede a mi cama, és que és accede a todo, me caes un de no. Doncs tu no saps què t'està fent aquesta aplicació, m'entens? De dir, és que t'està agafant i potser t'està enviant tota aquesta informació.
Però Bruno, el que està dient ell és que tot això no es fa, és laboriós, que crec que és el que ens fa mandra la major part de gent, que ens pensem és entrar, encendre i tira. Però clar, això és laboriós. Jo, per exemple, això del mail que diu, de diferenciar-ho respecte a tota la resta, doncs sincerament, com que ja el meu camp no dona per més contrasenyes, emails, el de la facultat, el meu personal, el nostre... acabes concentrant, però clar, és un problema, no?
Clar, però fixa't bé, has de diversificar...
A veure si acabem amb les contrasenyes, no?
Sí. Aviam si acabem amb les contrasenyes, és la clau. Però
la clau del futur.
Justament el que has de fer és diversificar el risc, vale? El que no podrem pretendre és, amb un aparell, portar la nostra vida laboral, la nostra vida personal, la nostra vida secreta. Tu no pots fer-ho, has de diversificar el risc. I com es fa? Doncs, guita, tan senzill com posant comptes de correu electrònic per cada cosa. Oh, és que... Sí, és que és com
laboriós, ha de
ser.
Sí,
no hi ha...
Després ho apuntes en un paperet i t'ho
roben. Ho apuntes en un paperet, però llavors hi ha una cosa que es diu caixa forta, llavors hi ha un lloc que es diu lloc segur. Aviam, aquí cadascuna ha de buscar un sistema, però el que no pots fer és el que està havent-hi aquesta una mica deixadesa. I és aquí on els cibercriminals se n'aprofiten totalment, perquè ells sí que són metòdics i van, tenen un objectiu, que és cardar-te com puguis. En canvi tu vas feliç de la vida, i aquí és on els escuts s'han baixat, i aquí pots rebre.
Va,
i
si què més?
Si em permets una més, aviam, les típiques wifi gratuïtes aquestes, wifi gratuïta, sí, però sempre tens que portar instal·lat una VPN, vale?
Una... Però això la majoria de gent...
Sí.
No. VPN? Sí. Què és això?
Vale, que és una... Ho entendràs de seguida. Te'n recordes aquella campanya que del Ponte lo Poncelo?
Sí.
Molt bé.
Doncs, exacte. Sí que l'hauria... Potser l'hauria estaria bé tornar-la a fer.
Vale. Doncs, si surts de casa tu, Ponte lo, m'entens? Doncs aquí és el mateix. Si surts de casa, l'únic que has de fer és tenir una aplicació al mòbil, que és una VPN. Sí, que jo us aconsello una suïssa que es diu Proton VPN.
Torni. Vale?
Proton VPN, mira que no pringo gaire a diguent d'això, però aquesta sí que pringo perquè realment és molt bona, és la que jo us aconsello. I té una versió gratuïta que quan vas a l'estranger va molt bé. Doncs te descarregues aquesta aplicació, és molt senzill, et dones d'alta, et registres, i llavors, quan tu estàs a l'estranger o estàs per aquí a algun lloc i has de connectar a una wifi pública, primer què fas? Doncs te connectes a la wifi i de seguida la VPN. Vale? A partir d'aquí, totes les teves comunicacions passaran xifrades, encriptades. I així, si hi ha algun pavo el que controla aquesta wifi i t'està esnifant el tràfic, se t'està quedant totes les dades que tu passes, com que estan passant encriptades, a mi que me cuentes, no s'entera de res. I llavors, quan acabes que surts de la wifi aquesta, doncs simplement desconnectes. Aviam, és Ponte-lo i quítate-lo, i ja està.
Escolta, hi ha una cosa que passa moltes vegades, bueno, moltes, sempre... Sempre, que te'n vas a qualsevol pàgina web.
Com se llamava l'app?
Per què dius, Anton?
No, que com se llamava l'app?
Proton...
Proton VPN.
Proton VPN.
VPN, vale, sí.
Proton VPN.
Bé, baixa pena.
Hi ha una cosa que t'he de preguntar, Bruno, que és... Va. Hi ha moltes vegades que quan tu entres a qualsevol web, a qualsevol, passa a la barra de Google i... Quan entres per primera vegada, et demana si vols... Si vols, com es diu ara...
Registrar-te?
No.
Desar la contrasenya?
No, a les cookies?
No, home, quan demanes normalment, que tu agafes i poses... Et surt aquí sota, en el cas de... No, aquí no.
Pedro. Ah, potser sí, allò de les cookies.
Sí, allò de les cookies i tot plegat. I tu ja, per definir... Accepto.
Clar. Aquí és una de les coses que tens... Aviam, recordeu que també hi han els bloquejadors de propaganda, sí? Aviam... Hem d'aprendre a posar mesures. Una cosa molt senzilla que podeu fer, aquí ja el grau de complexitat ja comença a ser una mica elevat, però el que pugui, que s'hi dediqui, és canviar les DNS, vale? Canviar les DNS. Què és la DNS? DNS és el Domain Name Service, vale? Aviam, per què s'han de canviar aquestes DNS? La gent no t'explica, quan tu navegues a internet, que tothom sap navegar a internet, quan tu poses www.rac.cat, doncs què fas? Doncs el teu telèfon no sap anar-hi i va amb un servidor que es diu DNS, que és un gestint telefònic, i li diu, escolta, jo vull anar a aquesta adreça web, on t'haig d'anar? I li dona la IP, vale? Llavors, aquest DNS torna aquest número d'IP i llavors el teu dispositiu va cap allà. Molt bé. Si jo aquest DNS... Sí, faig un DNS amigable, un DNS que coneix pàgines web dolentes, que coneix pàgines web amb continguts que te'ls saturaria, vale? Continguts, digue-li, no de pornografia pels nanos, sinó altres tipus de continguts de, no sé, esgordi, tècniques d'asfíxia, coses d'aquestes. Doncs que quan tu... Sí, això és la preocupació que hi ha. Doncs quan tu canvies aquest DNS, sí, i tu vols accedir a un lloc d'aquests, automàticament el DNS el que et torna és, en vez del número d'IP, et torna 0.0.0.0, de manera que el teu telèfon ja no hi va. I vull que és senzill protegir els teus sèniors, protegir els teus pares, que està molt bé que els poseu un router perquè puguem fer una videoconferència per veure en els pares quan estan a casa, etc. Però en canvi, pobret, si te fan un clic, ells iran a la pàgina web. I en canvi, si li canvies aquest DNS, sí, això el pots protegir. I el mateix amb els menors, que no vegin continguts que no toquen. I aquest és una cosa, ja t'ho dic, que ben senzilla.
Val. És cert que hi ha aplicacions amb funcions amagades? És a dir, per exemple,
sí.
una calculadora o un joc que ens pot fer molta gràcia i ens roben les dades bancàries? I això com ho podem saber?
Clar, exacte. Aquí, no, aquí malauradament, no pots saber-ho fins que no es agafa, s'analitza. Ja per això aquestes pàgines, el Play Store i tots aquests, doncs el que te fan és te miren el codi per donar-te, verifiquen que realment no passi, però aviam s'han colat, ha sigut un coladero, han entrat moltes aplicacions.
Jo, perdona, m'has dit que com ho podem saber això? És a dir, jo puc saber si algú m'ha entrat al meu mòbil o puc saber si... Uf. Si hi ha alguna, si hi ha, en fi, o que hi ha alguna de les aplicacions que tinc posades que són perilloses?
Mira, no és senzill. Tècnicament, ja t'ho dic, la gent moltes vegades et diu, mira el mòbil, aviam si me l'han punxat. No, a poc a poc, aviam. S'ha de fer una extracció forense, s'ha de fer una imatge forense de tots els fitxers que hi ha que no, els propis sistemes operatius no et permeten accedir. Hem d'anar amb tecnologia. Jo treballo en una empresa israeliana que té un aparell que agafes i rebentes qualsevol telèfon, treus una imatge física d'aquest telèfon i llavors has d'analitzar un a un tots els fitxers, sí, i llavors l'altre que fas és una intercepció de comunicacions, que és crear una wifi falsa, sí, t'hi connectes, i llavors el que jo et faig és me quedo tots els teus paquets, esnifo tots els paquets, i el que busco són el que es diuen IOC, són indicadors de compromís per veure on te vas, a quina IP vas, què envies, què no envies. Clar, tot això s'ha d'analitzar, ja et dic que no és gens senzill i no és gens barat, i sabràs si t'estan espiant o no quan tu estàs donant una informació només per un canal i algú s'està filtrant. Per
dir-ho. Una pregunta a tots els de la taula.
Va.
És de sí o no, és molt fàcil. Toni, ahir de portes metàl·lic diners a la butxaca?
Molt poc, sí.
Però molt poc,
molt poc.
Val. Joan López Alegre?
No.
Lola García?
Sí, també.
Sí, em portes, eh? Bernat?
Sí, molt poc.
Molt poc. Pere?
Sí, de manera notable, i sóc objecte de burla per aquest motiu.
Val.
Potser porto 150 euros a la butxaca.
Val, sí.
Anton. Pagat un biquini.
No? Sobre.
A mi sí, se me ha quedado olvidado de hace 5 años, sí.
Vale. Pagueu els restaurants amb els restaurants, taxis i tal, ho pagueu amb el telèfon mòbil?
Sí.
Sí.
No.
Sí. Lola, sí. Joan López Alegre?
No, amb targeta.
Amb targeta.
Jo encara sóc de targeta.
Targeta, Pere?
Jo pago amb targeta perquè ja n'hi ha prou que el meu banc tingui gratis saber a quins restaurants vaig, que no és falta que Apple ho tingui gratis.
Mm. Val. Anton?
Sí, no? Yo con el teléfono ya, todo.
Todo amb el telèfon.
Todo.
Bruno fa que no amb el cap.
Sí, per què? No, jo no. Jo vaig amb una targeta i a més amb una targeta que cada X temps també la dono de baixa i en creu una de... I en creu una
perdó,
de
que els nens estan a l'escola. Collons, Bruno. Aviam, per tant...
Però si Apple sap als restaurants que vas, tan greu és.
Però que paguin. Això que fa l'Anton, entre d'altres, d'utilitzar el telèfon per pagar el taxi.
Què? Sí, escolta, ben fet. Aviam, és una tecnologia... Aviam, és una tecnologia àgil que va molt i molt bé. El que passa que també ho has de saber-ho fer sempre i quan tinguis aquesta compte o aquesta targeta vinculada amb una compte corrent a la que tu tinguis controlat aquest saldo. M'entens? Tu no pots tenir la compte corrent on tens els estalvis de la teva vida, val? Jo tinc una compte corrent que és només per despeses, que si em foten me fotran un límit de calés. És simplement vigilar.
També pots fer que el banc només et deixi
unes quantitats, exacte. Ja hi ha mesures, ja hi ha maneres de també poder agafar i bloquejar. Ara, com a tecnologia, ja et dic jo que és bona. I tranquil, que no només Apple sap on te vas tu a menjar, sinó que és la teva pròpia operadora per la triangulació d'antenes, que en tot moment sap on estàs. La traçabilitat...
Per això s'anticipa els meus desitjos.
Exacte. Sí. No, sap on te menges, sap on te poses benzina, sap...
Posa't els auriculars, Bruno, que et parla l'Anton Losada.
No, simplemente decir que se puede complementar la tecnología, por lo menos los bancos con los que yo trabajo, fundamentalmente dos, te ofrecen la posibilidad primero de recibir inmediatamente un mensaje cada vez que utilizas y después de recibir un aviso cuando la operación o se sale de lo que es la rutina habitual que el banco tiene identificado o cuando el importe, digamos, le llama la atención. Y la verdad es que en ambos casos a mí me funciona perfectamente, o sea, es que es inmediato.
Aviam, seguim, eh? Més preguntes. si he acceptat totes les cookies durant tota la vida... No, és que això m'ho pregunta el Sergi.
Moriré aquesta tarda.
No, és que el Sergi m'ho pregunta, perquè estan tots allà.
Quantes hores em queden de vida?
De debò, sou imparables. Si he acceptat totes les cookies durant tota la vida, encara sóc a temps de revertir-ho, o ja no puc fer res per protegir les meves dades?
Estàs mort, estàs bé.
Bueno, i té mèrit haver rebutjat totes les cookies, perquè t'ho posa molt complicat. Té mèrit rebutjar-les, perquè jo que vull rebutjar sempre, m'ho posen molt difícil. Diaris digitals, webs de tot el...
Però la, com es diu ara, ell què ha fet? No les ha acceptades, no?
L'ha acceptat, sí.
Les ha acceptat tot. Ole tu.
Vol dir que ja no pot fer marxa enrere, no?
Que s'acomiadi dels seus familiars. Exacte. Truca ta mare.
Hi ha una cosa que és l'empremta digital. Ja. I l'empremta digital no només són aquestes cookies, sinó que és la teva IP, és el teu navegador, és la quantitat de fonts que tens dintre del teu sistema. Això aconsegueix fer el que es diu doncs, aquesta empremta digital, que és el que ells t'agafen i te van rastrejant. Ara mateix estar fora del sistema realment és molt complicat.
La pregunta que fa l'Embudió té sentit. Jo entro, ja us ho dic, jo amb això de les galetes, de les cookies, sóc molt obsessiu amb intentar negar sempre totes. Ho posen complicat, apareixen les emergents, que si t'equivoques, li dones i ja està. Però cada vegada que entro, encara que sigui una mateixa web, em tornen a demanar, si vols, les cookies, i de tornar a dir que no. Però, per tant, entenc que si has dit que sí, també, no sé, i si després dius que no, t'ho han de respectar, no?
Jo t'explico, jo treballo molt amb màquines virtualitzades, és una màquina virtual que la faig servir i a la que he fet sí a totes les cookies del que vulguis, quan acabo incinero la màquina i em torno a engegar.
Torno com incineres la màquina?
Incinerar la màquina vol dir...
Home, ja ho sé que no...
Ricardo Foc. No, incinerar la màquina és simplement destruir aquesta màquina virtual, en crees una altra i són maneres... També és això, no hem d'entrar en paranoia, no hem d'entrar en obsessió.
Però si avui jo hi he entrat.
A qualsevol xarxa. Exacte. Social.
Exacte, sí, és que dius, ostres, molt bé, això.
No li dono el que hi ha a la cookie, però estic explicant on sóc de vacances, que visc a no sé on.
Ah, això és veritat. Sí. Aquesta és una altra cosa que...
No.
No robaran el mòbil, però robaran a casa teva.
Una ben senzilla, la gent va pel carrer explicant la seva vida i donant les seves dades. Hola, me llamo Jacinto, no sé què.
Pel carrer i pel metro.
Exacte, és això. Per tant, el tema privacitat és, si t'ho agafes en sèrio, juguem. Si no t'ho agafes en sèrio, doncs, guita, sincerament, posa-t'hi bé. És que és així de...
No,
és
que no hay mejor seguridad que ser prudente con lo que tienes en la red y con la información que das.
Mira, és que el consell bàsic de ciberseguretat és una cosa que és el seny. Aviam, la tecnologia ens ha fet perdre molt el seny. I el seny era una cosa que va costar molt de temps d'anar adquirint, saps què t'ho vull dir? Doncs aquí tu ja saps quan estàs fent bé, no, i tu ja saps quan t'estàs posant en risc o no. Malauradament, les víctimes de la tecnologia, les víctimes del ciberatac, sempre totes coincideixen amb el mateix. És que ja ho veia, és que alguna cosa em deia que no. Me cago en dena. Doncs, si et diu alguna cosa que no, confia, no vagis, no vulguis tirar tan endavant de dir atura-te, penso i actua en conseqüència. No, hi ha més.
Va, una cosa que s'està posant molt de moda.
Vinga.
Clar, el problema és que ja no és amb nosaltres que, en fi, ja estem alertats. Hi ha molta gent gran que va amb mòbil i reps SMS i amb enllaços. Per SMS, per correu electrònic també ens arriba, o qualsevol altra via. Però normalment ara, darrerament, són molt els SMS.
Sí,
mai, SMS, sí. mai l'hem de clicar, no?
Correcte.
Mai. Sí.
Mai. Home, s'ha de mirar, aviam si és, perquè si és agència tributària, però de la bona una d'aquestes, saps què t'ho vull dir? S'ha d'agafar, s'ha de mirar. El que sí que has de fer és mirar aquest enllaç, sí? Si és bo o no és bo. Llavors hi ha un truco que és, en vez de fer-ho amb el teu ordinador, provar aquest enllaç amb el teu ordinador, doncs ho pots provar-ho amb el que jo li dic amb l'ordinador del teu cunyat, ¿vale? Perquè així, si peta l'ordinador, peta el del teu cunyat. Però no és el del teu cunyat, pobre cunyat, sinó que hi ha uns navegadors, hi ha una cosa que es diu Browser Link, ¿vale? Browser Link és una pàgina que tu l'obres, que t'obre un navegador per darrere i tu executes aquest link en aquest navegador, que és una màquina virtualitzada que, en tema, no és el teu sistema, no és res, i quan acabes de veure si és bo o no és bo, doncs llavors ja està, si és dolent, doncs guita, és aquella màquina virtualitzada que queda malament, que després el que et dic s'incinera, no? La foten a la bassa. Per això, hi han mesures, que és... El problema està en no fer el clic ràpidament, és que som impulsius, és que és ja, aquesta immediatesa, no, la immediatesa és la que comporta problemes. Doncs atenció, aturem, mirem el link, veiem si realment el domini que hi ha correspon amb el que et diuen, sí? Ara, per exemple, hi ha una estafa, la Guàrdia Civil t'està diciendo i l'email que t'envia és guardiacivil@gmail.com. Home, no fotem, saps què te vull dir? Però t'has d'aturar a mirar-ho i ja està, és això, és aquesta prudència i aquesta immediatesa començar a posar una mica el peu al freno.
La Guàrdia Civil no manda emails.
No, te manda dos
persones directament. No, tu tienes que tener una dirección virtual y lo que te mandan es un enlace a la dirección virtual. Entonces, todo lo que no sea eso no es...
El seny, que deia.
Claro, es que es tan sencillo como eso. Es decir, toda la administración... Para recibir, digamos, información virtual, tú tienes que tener una dirección virtual creada y todo lo que te puede llegar es un mensaje, un correo que te redirige a esa dirección, punto. Y no te pide dato ninguno.
Escolta'm, tenim una altra cosa.
Va.
És millor tenir a cada aplicació una contrasenya o unificar-les totes?
Uf, no, unificar-les totes no, tot el contrari, no. Has de tenir diverses... No, però aviam, també, tu no pots tenir per cada aplicació una contrasenya perquè, nen, poc te'n recordaràs.
I aquí
hi ha dues coses. Una, hi ha els gestors de contrasenyes, sí, que això van bé, etcètera. Ara també et diré, si jo fos una agència d'intel·ligència, jo faria una aplicació de... Jo faria una aplicació de contrasenyes.
Clar.
Jo la tindria molt clar. Però per això
els israelites ja ho han fet, jo crec.
Has de buscar.
Ese comentario es políticamente poco.
Sí, el Joan no ha saltat.
Sí, el
Joan no ha saltat.
Es poco judeofòbico.
Jo col·laboro amb ells i a més és un gran país.
No, és que fas molt bé. Jo estic molt a favor de col·laborar sempre amb
Israel. N'hauríem d'aprendre de com estan gestionant la ciberseguretat, que són són capdavanters i a més perquè estan fent bé les coses, perquè van tots units, o sigui, totes les administracions i tot estan treballant tots a una. I el problema que tens en les administracions actuals i en els països és que aquí tothom té el seu xiringuito. Com es diu ara? El governamental, l'autonòmic, la policia aquesta no es parla amb l'altre no vull, jo tampoc, xiringuito aquí, xiringuito allà, i ho sento molt a internet, els ciberestafadors.
Això es pot aplicar per tot.
Però una vegada, per exemple, una vegada que ens han... Suposem que algú li hagin atacat. Sí. És a dir, a través d'Instagram, a través del TikTok, a través del que sigui. Si ens ho han hackejat, si ens han entrat al mòbil, com es pot resoldre això?
Vale, hi ha diversos tipus d'atacs. Aquest que m'estàs dient és que m'han agafat la compte del TikTok, és que m'han agafat la compte d'Instagram. Que sapigueu que està, Déu i Maria Santíssima, estan perdent les comptes d'Instagram i de TikTok. I ara mateix ja no es poden recuperar, vale? Per les noves polítiques que ha tret els de Mega, etc. Doncs ara ja no és com abans, que teníem una manera de poder recuperar-les. Val? Per tant, tothom ha d'activar el doble factor d'autenticació a les aplicacions. Bueno, ara el famós Twitter ara no et deixa, a menys que no tinguis el bloquet, no et deixa fer el de SMS. Bueno, millor encara. Per què? Perquè te deixa fer a través de l'Authenticator. Vale. Doncs tots els que tingueu compte d'Instagram, ho sento molt, no us podeu permetre no tenir el doble factor d'autenticació. I si us la foten, sincerament, ja t'està bé. Per què? Perquè fa molt de temps que estem avisant. I te trobes amb gent que porten comptes d'Instagram d'entitats, d'ajuntaments, de consells comarcals, de coses molt i molt grosses, sí, que van amb el lliri a la mà, el perden i ja hi som. És que ho has d'activar-ho.
Pregunta a l'oient Margarita Ortuño, que està allà. Com s'obté la doble verificació? Per exemple, a Instagram vol.
De memòria no ho sé, però guaita, segurament has d'anar a configuració Mi Cuenta, i Mi Cuenta hi haurà algun lloc privacitat. Que et dirà seguretat o privacitat, i a partir d'aquí t'ha de posar doble factor d'autenticació, que ho busques amb 2FA. Si vas al navegador i poses Instagram 2FA, doncs segurament hi haurà un vídeo tutorial guapíssim en la que et dirà, vinga, fes aquest pas, però sempre va aquí. És a configuració de la compte, pim-pam-pum, doble factor d'autenticació.
Alfonso, que està... l'Alfonso està tot des de la redacció. Hi ha a RACU.cat una informació on es parla de l'autenticació doble factor i amb dos passos. O sigui,
fantàstic.
Que aneu cap allà, cliqueu com acaba... Ja ho tens, l'Orient Margarita Ortuño, que és productora de la Mona RACU, està ja arreglant. Aviam, Estem parlant de títol individual. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis dir, Bruno, o no?
Sí, les còpies de seguretat, sisplau. Feu-me el favor de volcar aquesta informació que teniu en algun altre lloc, perquè et venen drames brutals.
Les fotografies...
He perdut totes les fotos del viatge, he perdut totes les fotos des de que el nen, bueno, que no era nen, que tenia l'ecografia, ho he perdut tot.
Estem sonats.
Això és una neteja que sempre va bé. Bueno,
mira, ostres...
De fet, no creus que hauríem de llançar el mòbil una setmana?
Espera, que l'Ola ha fet un comentari de dos segons i ell ha dit, ostres,
així... Això m'ha agradat molt, vale? Què és? Higiene digital. Higiene digital. Què és l'higiene digital? Aviam, és com quan tu tens el teu garatge, sí, que li vas fotent tot de coses i arriba un moment que no arribes, vale? I llavors estàs d'agafar...
Tenim una mena de síndrome de Diògenes,
Ara, molt bé, sí. Molt bé.
Hi ha fotos que no tornarem a mirar mai més.
No, sí. I correus electrònics. Tens una compte com 5.000...
Quantes fotos tens?
Fotos en general? Uf. Aquí ara el mòbil, aquí mateix... Sí. No, però no, és insostenible, segur.
3.645.
39.523.
Quantes?
39.523.
Quantes?
39.523. Això no es pot aguantar, no? Com deu ser que tinc tanta foto? No,
no sé, deus caminar de costat. Tu m'ho clar, deus anar de costat.
Una mica de selfie sense selfie. Però, clar, això ja no ho miraré mai. Vull dir, hi ha moltes d'aquestes que ja sé que no...
No, el problema és molt fàcil. Si és que has d'estar una hora...
Sí.
O menys, tu 34.000 dius, pues quanta la tens tu, Pere?
10.000.
No, començant a fer, perquè hi ha moltes vegades que tot allà, tot el que t'envien, aquesta és una altra. I hi ha una altra cosa que també recomano molt, per exemple, amb el tema del WhatsApp.
La bola és molt endreçada.
Jo tinc molt poquetes.
Vale. Hi ha una cosa que està molt bé, que ho recomano molt, que això ho vaig aprendre i ho faig de tant en tant i és magnífic. Què és? Voleu seguir-me, sisplau, un moment? Queréis seguir-me, per favor?
Va,
molt
va,
bé.
Va.
Aneu a WhatsApp.
WhatsApp. Això ja ens ho vas ensenyar un dia i jo sóc un obsés i ara ho faig cada dia.
Vale. Aneu a WhatsApp. A WhatsApp, si te'n vas a WhatsApp, hi ha un moment que, a baix de tot, posa a la mà dreta configuració.
Vinga.
D'acord?
Vale?
I llavors hi ha una cosa que posa amagatzematge i dades.
Correcte.
Vale?
Gestionar
l'amagatzematge. Vale? I ara veureu que aquí...
Quants megas tens?
Bueno, no ho vulguis saber. Però llavors veureu avall quants megas tens.
En ús?
Jo 5.
En ús? 10,04.
18,04.
18,04.
Gigas.
Sí.
Valen? Jo en tinc més, eh? Però llavors ara vas a baix i veus, a baix, veus que posa els xats?
Sí.
Pues el primer que tens, quants gigas tens, hosti, per exemple?
1,51 gigas.
Vale, però això vol dir que tens una... Un que això deu ser un xat amb amics, segurament, no?
La família.
Pues amb la família.
La família.
Que, en el meu cas és la família.
Correcte.
En aquest cas, que tens tantes gigas, si tu apretes aquí, et carregaran totes les coses que tens... de més a menys ocupació. Mm. I hi ha moltes que tu les cremes d'aquí... perquè te les han enviat, perquè no les has mirat, allò que t'envien un vídeo de 4 minuts 15 i tal,
4 hores,
i llavors tu et poses aquí sobre i vas esborrant. Tu saps la quantitat de memòria que esborres?
Del mòbil.
Clar!
Guanyes espai, sí.
Guanyes molt espai i elimines allò que dius tu, com has dit, la higiene digital.
Higiene digital. Jo sobretot la faig quan estic a l'aeroport, allò que estàs a aquests espais morts i així, doncs agafo la compte de correu electrònic i vaig agafant fiu, i vaig netejant les coses, agafo la galeria de fotos, perquè normalment quan vas a fer una foto no en fas una, sinó que en fas 5 o 6 o 10 o 12 o 34, doncs guita, llavors agafo, selecciono la que vull, pim-pam, m'agafo, me la quedo i ja està. Però el que us deia és, a part d'aquesta higiene digital i netegeu, que també us diré una cosa, també heu de fer aquesta higiene digital amb els contactes, perquè a l'hora de la veritat te trobes que tens molts de contactes de gent que vas pel carrer i no et saluden, i a l'hora de la veritat, doncs guita, agafes tu, pum, els fots a la bassa i ja està. I el telèfon queda més alliberat, però tu encara més, és així. I l'important és que aquestes fotografies les heu de tenir amb un disc dur extern, i aquest disc dur extern desconnectat de l'ordinador.
Perquè després el disc dur de tota la vida.
Sí, un disc dur de tota la vida, clar, només faltaria de dir, clar, és un sistema d'emmagatzament, doncs agafes tu, ho volques en aquest disc dur, i aquest disc dur desconnectat del sistema. Per què? Perquè després te passa com al clínic o te passa com a altres puestos, que els fan un atac de ransom i t'enganxen les còpies, t'enganxa tot, pim-pam-pum, i se t'ho foten, saps què t'ho vull dir? Per això, les còpies sempre han d'estar offline.
I una tercera còpia al núvol per si de cas, o no?
Mira,
hi ha un senyor que ens espia, això.
Les còpies de... Sí, aquesta és bona, eh? Una tercera còpia. Jo sempre dic, han d'haver-hi tres còpies. Una, una còpia fora desconnectada del sistema, sí, una còpia fora desconnectada del sistema i en una altra ubicació. Per què? Perquè m'he trobat amb incendis de cases, ens hem trobat amb desgràcies, ens hem trobat amb moltes coses, i aquí ho pots perdre tot. I llavors aquesta tercera còpia, com molt bé dius, al núvol, però encriptada, sí? Almenys li poses difícil de dir, i sempre va bé, doncs, tenir-ho al núvol. El que passa que al núvol no li, a Sant Núvol no li pots regalar les coses, perquè a l'hora de la veritat, què és el núvol? El núvol és el PC d'un altre tio, o sigui, així de clar, és així de senzill. Doncs tu no li pots deixar la teva informació ja amb natiu, sinó que simplement li poses encriptada, i a partir d'aquí, doncs ja ho tens.
Estic que esborrant com un boig, ara.
Tu no saps el que no tens.
Per després tornar a omplir.
També dic una cosa, si vols una calçotada, no cal fer 15 fotos de grup mal fetes. Pots fer una ben feta i enviar-la, perquè hi ha un excés de fotografia.
Potser no cal ni anar.
La gent va disparar.
Potser no cal ni anar.
O no cal de la foto.
Jo crec que
millor...
Estimem les calçotades.
No, però totes malen quadrades. Aquelles salses, aquell tanta gent. Què dius a casa? Què dius a casa?
No vagis ni a la calçotada.
Llegiu i feu coses. No aneu. Amb els pitets.
Jo estic amb tu. Guants no, eh?
Què? Escolta, hi ha alguna cosa més, Bruno, que els vulguis explicar?
No, les còpies, això, que sobretot no instal·leu aplicacions que no toquen, i sobretot quan aneu de viatge, que us dona un no sé què us dona quan aneu de viatge, que l'aplicació de l'hotel, l'aplicació del vaixell...